Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deu minuts, arribem a 1:15 del migdia. Aquí estem un altre cop, puntuals, alegres, com sempre, a la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra, amb una pregunta sobre la taula. Avui dia 5 de juny, festiu a molts municipis, la segona Pasqua. I la pregunta que faré, primer, que gaudeixin els municipis que tenen avui un festiu i que gaudeixin d'aquesta segona Pasqua, i després la pregunta que farem davant d'aquesta entrada en l'horari especial escolar. Aquesta jornada escolar reduïda. Aquesta jornada escolar reduïda agrava la conciliació laboral i familiar? Desquadra? Jo crec que desquadra una mica, en tot cas, però això també va per barris, en tot cas. Si mirem en funció qui fa l'horari continu i el continu és més públic, el partit és més d'escola privada, no sé, és que les dades són així, no és que ho dic jo, no? El cas és que hi ha molta polèmica, més que polèmica, debat seria la paraula més apropiada, quan parlem dels horaris a les escoles, quan parlem dels horaris de les escoles. Primer tenim la conciliació familiar i després tenim els bioritmes de salut dels alumnes. Darrers estudis deixen clar que els petits han de començar abans i els adolescents han de començar després. Ara no ho estem fent així, per moltes funcions, per moltes qüestions. El cas és que com s'organitzen les famílies davant de tot això? Sempre serà tot un què i tot un problema que no sé si té una solució a curt o mitjà termini. Clar, això es porta a una qüestió clara, i és que hi ha una percepció errònia de tenir centres educatius com a escoles bressols, com a guarderies, i això possiblement no és el que toca. Bé, avui parlarem d'això, parlarem d'horaris escolars, intensius, horaris partits, si són els adequats, si no, parlarem de tot això aquí darrere. Soc el José Miguel Cruz, benvinguts darrere a COPE Catalunya i Andorra. I el temps. Aquesta tarda doncs, ja tenim una alerta important, sobretot al terç, a l'interior del terç nord de Catalunya. Estem parlant de comarques com el Bages, per exemple, la Segarra, el Berguedà, el Solsonès, Osona... Estem parlant de tot això. Aquí hi ha una alerta vermella per perill important de descàrrega abundant de pluges, en aquest cas, que poden anar acompanyades de pedra o calamarsa. Ja estem portant pluges intermitents durant tot el dia, durant tot el matí, però aquesta tarda tot això s'agreujarà. Aquesta és la previsió, sí que molta atenció, per aquestes descàrregues de pluges. La temperatura, si parlem de temperatures, serà semblant o lleugerament una miqueta més alta en aquest cas. Molt de temporada per la que estem. De cara a demà, ja de cara a demà, dimarts, la qüestió continuarà, pel matí. Continuen, s'esperen, ja en una alerta, sobretot al Pirineu, cap al Ripollès i la Garrotxa, una alerta per intensitat de pluges. I per la tarda tot això s'estendrà només a la part nord, a la part nord de Catalunya. Estem parlant de la Noguera cap amunt, estem parlant de la Selva cap amunt, estem parlant del Berguedà cap amunt, tot això també estarà activat per intensitat de pluges. Tenim un dilluns i un dimarts important, que si t'agafa una d'aquestes tempestes, ho tenim, I com tenim el trànsit? Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon dia, benvingut.
Hola, què tal? Molt bon dia. Doncs el trànsit el tenim més o menys controlat. No hi ha massa volum de circulació a les principals carreteres i autopistes catalanes i, bàsicament, els trams en obres ens poden complicar un pèl la circulació. És el cas de l'autopista AP7, a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Aquí tenim unes obres, hi ha aturades intermitents d'un parell de quilòmetres en direcció sud, en aquest tram de l'autopista AP7, zona de Vandellòs. També per obres, per exemple, aturades, això, un parell de quilòmetres a la B224, Sant Esteve Sesrovires, anant cap a Llades, cap a Igualada, diguem-ne, en aquest tram de la B224, com et deia, també per obres. I algunes vies de la costa gironina poden anar un pèl més carregades. És el cas d'aquesta C31, venint des de Pals, arribant a Torroella de Montgrí, hi ha retencions de quilòmetre a quilòmetre i mig. Aquestes serien les aturades més destacades, en principi, a la resta de vies, o, per exemple, vies que envolten Barcelona i les seves rondes. Aquí parlem de circulació força tranquil·la.
Gràcies, Roger, que tinguis un bon dia.
Igualment, a reveure.
know you're still living your life after.
Parlem de la conciliació familiar i dels horaris que s'adapten, no, a l'estiu. De fet, ja avui moltes escoles de Catalunya doncs adequen els seus horaris a aquest horari estiuenc, i les que avui tenen festa, perquè és segona Pasqua, començaran demà. Per la calor, diversos instituts doncs acabaran les classes a l'una del migdia, per tant, d'aquí una mica menys de mitja hora, altres a les dues. Això va depenent de l'institut i la zona, no? En funció d'això, de la zona i la dinàmica, aquesta dinàmica interna dels centres, doncs l'horari serà un o serà l'altre. Per cert, que aquesta és la mesura que s'utilitza per la falta d'inversions del govern de la Generalitat en refrigeració de les escoles. Tenim un greu problema, i això que encara la calor no està apretant com apretarà. No ho dubteu, que apretarà, eh? Aquest horari d'estiu torna a posar damunt la taula el debat de l'horari escolar a secundària, on les classes comencen a les 8 del matí, amb horari continuat, a l'escola pública. Sergi Tor, com estàs?
Molt bon dia, José Miguel.
Bé, en aquest cas, quines demandes hi ha i els motius de les mateixes?
Sí, però aquí hi ha una pregunta clau que s'ha de fer. És correcte, aconsellable que un nen o nena de 12 anys mengi sol?
Jo crec que no.
Doncs és el que acostuma a passar, perquè l'horari escolar, doncs, per exemple, a primer d'ESO, es comença a les 8 del matí o a un quart de 9, depenent de l'escola, acaben al voltant de les 3, després retornen cap a casa, doncs el que viu més pròxim a un quart de 4, el que viu més lluny pot tornar a les 4 de la tarda, això depèn també de la distància que hi hagi entre casa i l'escola, i aleshores habitualment, doncs, en aquella hora es troba sol a casa, no? Si no està acompanyat de germans, si són més petits, van a primària i tenen classe, doncs aleshores hi ha un gran gruix d'adolescents que estan menjant sols, la qual cosa, com tu acabes de respondre, no és gaire aconsellable. És un dels motius que s'estan donant a l'hora de plantejar aquest canvi d'horari. Què es demana? Doncs la proposta és començar les classes a les 9 del matí i aleshores el pati, aquí estaria la clau, fer hora lectiva i també donar la possibilitat de que es puguin menjar a les escoles, potenciant el que seria l'ús de carmanyoles i un espai, doncs, als instituts amb el qual hi hagués neveres per a guardar el menjar o també, en aquest cas, hi hagués, doncs, escalfadors per tal de poder menjar. Bé, és una proposta que hi ha damunt de la taula, afirmant en aquesta casa amb dades de que hores d'ara l'horari que hi ha a Espanya escolar de secundària no és bo i no ens hem de mirellar amb els horaris de països nòrdics, sinó també amb països més propers com Itàlia o Portugal, que tenen horaris més racionals. Perquè, com dèiem, els adolescents de 13, 14 i 15 anys s'aixequen al voltant de les 7 del matí i això seria un altre punt important. La majoria no està dormint les hores que tocarien. Els adolescents haurien de ser entre 8 a 10 hores. S'aixequen a les 7 del matí per anar a l'escola a les 8 i molts a les 12 encara estan amb les pantalles a les seves habitacions.
Sí, sí, això és així, és una realitat tremenda, però és així, eh? Bé, quan parlem dels exàmens, també entraria en aquest debat l'horari dels exàmens?
Sí, s'està parlant d'aquest 52% que dorm menys de 8 hores dies laborables i, per tant, també hi ha una estadística que els exàmens de primera hora tenen pitjor qualificació que no pas els que es fan a la tercera o quarta hora. Aquí podria haver-hi dos vessants. Primer, les assignatures més dures estan en aquesta primera hora, per tant, és una vessant de duresa, i l'altra vessant seria biològica. Si els alumnes arriben, doncs, a classe mig adormits, perquè no han dormit bé, no han esmorzat bé a causa de que van amb presses, i arriben a l'hora de fer un examen a les 8 del matí, no gaire preparats físicament. És evident que també hi ha una altra qüestió. És molt important el tema de la organització familiar. És a dir, dormir a una hora adequada, a les 11 de la nit, però, és clar, una cosa és l'organització que puguem parlar per la ràdio o amb estudis, que és molt fàcil de fer, i després arriba la realitat diària de
Correcte.
Les cases, on no és tan fàcil.
La realitat, a vegades, està molt lluny del que seria aconsellable, en aquest cas, o sí. El que dirien els estudis.
Però hem de parlar del que és aconsellable per intentar fer-ho.
I tant,
sí.
i tant, hem de tenir l'objectiu. El que passa és que la realitat, a vegades, el fa saltar pels aires.
Sí. Mira, en aquest perquè cas... un està cansat a casa de dir a dormir les 11, un quart de 12, dos quarts de 12... Ja, és una batalla diària.
I també hem de predicar amb l'exemple, que això a vegades també ens passa molt, als adults. Mira, precisament l'Associació Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya han publicat un informe sobre això, sobre els horaris escolars, no? Sobre la jornada escolar. L'han posat per posar-li el focus, no? Tenim al telèfon a la seva directora, la Lidón Gasull. Lidón, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per ser aquí amb nosaltres. Bé, quan parlem de més enllà del binomi continua partida, què reflexa aquest informe que heu publicat vosaltres?
Bé, aquest estudi el que ens ve a dir és que estem d'alguna forma com molt focalitzats en discutir si la millor jornada és la partida tal com l'entenem a dia d'avui o la jornada contínua, tal com també no, l'entenen alguns centres a dia d'avui. I el que ens demostra aquest estudi és que realment el que ens falta és una tercera via que d'alguna forma distribueixi els horaris escolars d'acord amb els interessos i les necessitats de l'alumnat segons la seva etapa educativa.
I aquests,
per tant, d'alguna forma... Sí, digues.
No, t'anava a preguntar, i aquests horaris quins serien en aquest cas?
Clar, hem de separar per etapa educativa. No és el mateix a infantil i primària que a secundària. No? Uh-huh. També és veritat que hi ha un tema de salut, de bioritmes dels nens i les nenes que canvien molt en funció de la seva edat. Per exemple, ens trobem que a infantil i primària, sobretot en els primers anys, els nens i les nenes necessiten començar la seva jornada més aviat i necessiten anar a dormir molt més aviat també, no? I per tant hauríem com d'avançar aquests horaris. I a l'educació secundària, que estem fent tot el contrari, que els adolescents comencen molt aviat la seva jornada, el que ens diuen els experts en termes de salut és que els seus bioritmes necessiten que la seva jornada comenci molt més tard del que ho està fent ara, no? I a més, també necessiten més espais de descans durant la jornada escolar, cosa que no està passant actualment, no? Els adolescents comencen a les 8, 8 i mitja del matí la seva jornada escolar, fan una jornada continuada, intensiva, en la majoria dels casos dinen a casa sobre les 3, 3 i mitja o les 4 de la tarda si s'han de desplaçar, i això, clarament, en termes de salut, no és l'adequat per als adolescents. També ens hauríem de replantejar si aquest temps tan gran, no?, que ocupem per l'espai de migdia, el podríem reduir una mica.
D'acord. Després, en qüestió dels adolescents, em deies que començarà la jornada molt més tard. És veritat que avui comença més o menys 8, 8 i mitja, ja ho deies bé. Quina seria l'hora, per qüestions de salut, la més adequada?
Doncs a les 9 i mitja seria perfecte, però poder és massa ambiciós. Però començant a les 9, 9 i mitja, ens estaríem adequant millor a les seves necessitats. Pensem que hi ha molt alumnat que s'ha d'aixecar a les 6 i mitja per arribar a l'institut. No tenim instituts a tots els municipis, eh? També hem de comptar amb el temps de desplaçament que aquests adolescents necessiten fins a arribar al seu centre educatiu. I després també tenim que no hi ha parada al migdia, no? Això, el fet de fer tota la jornada seguida, no?, i acabar dinant tan tard, té conseqüències negatives a molts nivells, eh? No només per les seves necessitats biològiques, sinó també perquè sovint el que acaba passant és que com no tenen aquest espai al migdia per poder-se quedar a dinar en els instituts, acaben dinant sols a casa, no? És una edat on es necessita molt acompanyament, molta presència dels adults i sovint el que acaba passant és que passen molt temps sols aquests adolescents sense cap tipus d'acompanyament emocional.
Però ajudarien el rendiment dels alumnes? En principi, pel que estic entenent, conforme als biorritmes que m'explicaves i aquests canvis i necessitats per qüestions d'edat, en principi la conclusió seria que sí, no? Sembla que tot apuntaria que sí.
Sí, bueno, de fet, amb això els experts ho tenen claríssim, els experts dels diferents àmbits, no només en termes de salut, sinó també en termes de sociologia de l'educació, en termes de nutrició, en termes de desigualtat. El que ens diuen, coincideixen tots els experts, és que aquests canvis el que farien seria millorar els aprenentatges i el rendiment escolar de l'alumnat, i també el benestar personal i emocional d'aquest alumnat, no? I, per tant, sí que podem afirmar que es necessiten aquests canvis, no?, per millorar el rendiment escolar de l'alumnat, totalment.
Doncs, Lidón Gasull, directora d'Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i per aquests comentaris que ens has donat, molt amable.
Gràcies a vosaltres.
Un plaer. Doncs aquesta és la situació. Ara El cas és posar-se d'acord. Què fer, què no fer, en quin moment és el més adequat i el menys adequat. Bé, de seguida parlarem d'una qüestió cabdal que darrerament està molt emportada. Parlo de l'aigua regenerada. És aigua residual, doncs, que no es potabilitza, però se li treu tota la porqueria, per entendre'ns, no? I després s'aboca, doncs, a rius o s'utilitza per regar o per altres qüestions, no? La importància de l'aigua regenerada està cada cop més present. De seguida parlarem de tot això, d'aquesta importància de l'aigua regenerada en època de sequera, sobretot, i una de les qüestions que podem tenir al cap. Fins a quin punt es podrà utilitzar aigua regenerada com aigua de boca? És a dir, primer potabilitzar-la, evidentment, no? És un què, tot això, és un què. I el paper que juguen els edificis a la reutilització d'un circuit intern d'aigua residual regenerada, en aquest cas, seria aquesta la qüestió. De seguida en parlarem aquí a Herrera, COPE Catalunya i Andorra, però ara anem cap al Centre Estètic i Mèdic Estarbene. Allà està la doctora Carmen Torrejón. Carmen, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien.
¿Hola?
¿Escuchas?
Uy, se te iba un poquito, ahora parece que te oigo mejor. ¿Cómo estás?
Ahora sí, yo muy bien.
Bienvenida. Carmen.
Muchísimas gracias.
Bueno, lo único que tengo que preguntarte es una cosa. Y una cosa clara, ¿eh? Salud. Dime. Y vejez. La relación a veces es inevitable. Explícanos.
Bueno, primero, ¿me escuchas bien?
Porque sí, yo no ahora sé... sí.
Sí, vale, perfecto, sí, sí. Perfecto. He querido tratar este tema, Cruz, porque cada vez cumplimos más años, ¿no? Y esta es la preocupación, ¿no?, de la seguridad social, es decir, que cada vez vamos a cobrar más años la pensión, y ojalá que sean muchos, ¿no? Es decir, la esperanza de vida ha aumentado un poquito más en las mujeres que en los hombres, y entonces, ¿qué ocurre? Pues que cada vez llegamos a edades más avanzadas, pero si le preguntas a la gente o cada uno de nosotros nos analizamos cómo nos gustaría llegar, todos decimos lo mismo, lo mejor posible, ¿vale? Uh-huh. Y cuando decimos este llegar lo mejor posible, lo planteamos muchas veces como si fuera una lotería, a ver si me toca, ¿no? A ver si ese lo mejor posible me toca. Pues bien, eso no es una lotería, eso es como un plan de jubilación que tenemos que empezar a pagar pues cuando somos más jóvenes, pues aquí es exactamente igual, ¿no? Me quiero dirigir a personas que a lo mejor están ahora mismo en 50, 60 años, en una edad maravillosa, donde tienen a lo mejor un problema de sobrepeso o bien son obesos, pero no tienen enfermedades asociadas. Es decir, bien, la tensión también, y dicen, bueno, pues si yo no estoy enfermo, ¿qué necesidad tengo yo de perder peso, no? ¿Sí? Bueno, es una elección, yo no diría que estética, sino de salud, pero sí que es verdad que a lo mejor esas enfermedades asociadas afortunadamente no han aparecido, pero sí que si esta persona tiene un exceso de peso de 20, 30 o 40 kilos, está teniendo una sobrecarga en todo su sistema óseo, en todo su sistema articular. ¿Y esto a qué le va a llevar más tarde o más temprano? Primero, a una movilidad un poquito más reducida, porque claro, si yo tengo 30 kilos de más, tengo 5 raspas de 5 litros de agua, que claro, me hacen que me canse más, hace que me mueva un poquito menos y no me apetezca ir de paseo, y se me pueden sobrecargar tanto los pies como las rodillas, ¿no? Uh-huh. Entonces, estas personas que no tienen asociada patología ninguna, que no tienen, por ejemplo, lo que se llama un síndrome metabólico, ¿no?, que es cuando se tiene azúcar, tensión alta y colesterol, ¿vale?, sino que son personas que sus analíticas son perfectas, pero tienen sobrepeso, obesidad, yo les diría, mirando a intentar llegar a ese mayor número de años posible en las mejores condiciones posibles, les aconsejaría que se plantearan perder algunos kilos. Porque perder algunos kilos va a significar sentirse más ágiles.
Claro.
Tener mejor la autoestima, ¿no? En el caso que alguna persona, pues bueno, vea que esos kilos de más no se siente cómodo con esos kilos a la hora de vestirse o a la hora de moverse de un lado para otro. Yo tengo muchísimas señoras que me dicen, doctora, desde que he adelgazado, ¿cómo me tiro al suelo para jugar con mis nietos? Dice, me tiro y me levanto. Dice, porque antes necesitaba alguien que me levante.
Uy.
¿Me escuchas?
Ahora se te iba un poquito la cobertura. Pero vale. Hemos entendido perfectamente que una señora, claro, desde que con esta variedad de
desde
peso
que
se siente,
peso,
puede jugar con sus nietos y se siente mucho más ágil, porque no arrastras esas garrafas de peso de más.
Efectivamente. Entonces, que no empecemos a perder peso a que nuestros análisis estén alterados, sino que perdamos peso esa vejez a para que estemos en las mejores condiciones posibles. Es decir, no actuemos cuando le vemos las orejas al lobo, actuemos de manera preventiva, entonces buscamos siempre una pérdida de peso con salud. Recordemos que no hay milagros, que solamente hay trabajo científico bien hecho y que en este sentido, fuera de los milagros y con trabajo bien hecho, es donde nosotros estamos.
Pues estética está muy bien, pero la salud está mucho mejor. Es imprescindible en este caso. Ya sabéis que podéis concertar una primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón en el Centro Médico Estético Starbene en el 93-414-36-31. 93-414-36-31. En la web vais a encontrar toda la información, starbene.es, starbene.es, y podéis seguir tanto al centro como a la doctora en Instagram. Starbene Medicina Estética es el Instagram del centro, Starbene Medicina Estética, y doctora Torrejón, tu Instagram, el Instagram de la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, un besazo muy grande.
Un abrazo enorme y buena semana.
Adeu, igualmente.
Hasta luego, adiós.
Adeu. Després de parlar de salut, és veritat, tenir un pes ideal doncs també influeix a la salut i amb l'edat més. De seguida parlem d'aigua regenerada aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Wagner torna al Liceu amb Parsifal, un festival escènic de 6 úniques funcions amb les millors veus wagnerianes, dirigit pel mestre Josep Pons. Entrades ja a la venda a liceu.cat.
Ya está abierta la inscripción para la cuarta prueba del circuito clínica Servidices Golf Tour 2023 by COPE Cataluña, que se disputará en el Raimat Golf Club del 27 al 30 de junio. Información e inscripciones en copegolf.cat. Patrocina Instituts Odontològics, Clínica Servidices, Institut Oftalmológico Tres Torres y Top Sailing Charter Alquiler de Barcos. Colabora Axio, Cleveland Golf, Federació Catalana de Golf, Rickson y Golf Estudio Barcelona.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Alguna vez te has planteado invertir a través de una franquicia?
Una franquicia ha de tener dos cosas. Una marca, pero de alguna manera ha de tener como un método, digamos, ¿no? Uh-huh. Tiene un sistema.
Un modelo de negocio trabajo determinado.
Exactamente, ¿no? Y dices, oye, pues una hamburguesería. O yo qué sé, no es de mensajería. Oye,
los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Y ahora que has terminado en la universidad, ahora vete con la música a tu radio favorita.
Rock FM.
Ven al máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio musical en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como El Pirata, Alex Clavero, Sayago, Mariscal Romero.
Está todo listo para que le echemos emoción y tensión a este programa de radio.
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Fa temps, això, que l'aigua regenerada està en marxa. La tecnologia hi és, però és molt cara. Com funciona això? Arribarà l'aigua regenerada a ser utilitzada com aigua de boca? I sobretot, quin seria el procés per tenir un 100% de reaprofitament d'aigua? És un debat que amb això de la sequera ho tenim a sobre i ho tenim intens, a més, eh? Parlem del tema d'aquesta aigua regenerada amb el catedràtic d'Enginyeria Química de la Universitat de Girona, el senyor Ignasi Rodríguez Roda. Ignasi, bon dia, benvingut.
Bon dia, què tal?
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Ens surt a compte això de reutilitzar les aigües residuals? Quan dic si ens surt a compte, és en qüestió de la despesa que es pot utilitzar per tornar-les a fer servir.
Vale. Sí, sí, tant que sí. Jo ara, quan sentia la presentació, m'ha agradat molt que li tregués la pressió als ciutadans, no? Perquè sempre penso que li demanem massa, i és veritat, al final és el paper sensorial de l'administració.
Totalment, totalment.
Clar, en el meu cas, nosaltres estem a la universitat i fa anys que treballem en temes de reutilització, i et diria que Catalunya és bastant pionera en aquest cas. Fa molts anys que se'n fa. El que passa és que, com has comentat, com que és una mica més car que el que seria el tractament convencional, doncs només tirem de la regeneració quan fa falta, com és la situació, no? Però sí, o sigui, des del punt de vista tècnic és factible, és fàcil. És veritat que té un petit cost elevat i bé, diria que no hauria de ser cap problema, la regeneració.
Home, en qüestions de preu segurament seria, o de costos, segurament en aquest cas seria el menys important. L'important és tenir aigua, en aquest cas, no? Vull dir, el cost és un cost alt però relatiu per beneficis que pot donar, no?, com a societat.
Exactament, alt però relatiu. I, de fet, no diria que no està nada. El cost del tractament de l'aigua és car, però si ho comparem amb costos de molts altres serveis o coses a les que estem acostumats a gastar avui en dia, com amb telèfon, amb wifi, amb coses de l'estil, jo diria que encara és bastant assumible. El que passa és que el tema de reutilització, ja et comento, de fet, ja s'està fent. O sigui, fa molts anys que els regadius estan pagats amb aigües regenerades, estan servint per serveis per netejar la ciutat, no sé. És una cosa que no és tan nova i hi ha una cosa que també a vegades ens sembla com si és regeneració sí o regeneració no, però de facto ja s'està fent, perquè les depuradores amb el tractament convencional, nosaltres llencem l'aigua al riu, però és que no és llençar-la, o sigui, el riu la necessita, té el seu cabal ecològic, i aigua savall, en general hi ha una potabilitzadora que està captant l'aigua, és a dir, que la gent li sembla com si diu, ui, ara ens haurem de tractar i fer servir o beure l'aigua regenerada, però és que ho estem fent sense saber-ho, no? I, per tant, a vegades també és una manera com llencem el missatge, no? O per la sí. pròpia manera de dir-li aigua regenerada, saps? En comptes de dir, és aigua al final, eh? És aigua neta, tractada.
Sí. Dius, i entenc pel que estàs dient, que si apartem els preus, el cost, és una qüestió tècnicament assumible, o sigui, fàcil, no? I a més, entenc que també és fàcil de muntar tot això.
Sí, sí, o sigui, aviam, fàcil i assumit, al final tots són conceptes, no? Però sí, tècnicament no hi ha cap problema, es pot, cada gota d'aigua es pot aprofitar les vegades que vulguem tractant-la, no? Em sembla que són els coets que van a l'espai, s'estan molt de temps i òbviament tenen el cicle d'aigua absolutament tancat. Són costos que aquí no ens fa falta, perquè d'aigua en tenim moltes, no? Tenim aigua al mar, tenim aigua a la pluja, quan plou, tenim aigua subterrànies, que si les cuidéssim més estarien una mica més netes. No sé, hi ha això, fonts alternatives d'aigües, no? Això es tracta de una mica gestionar-ho racionalment, optimitzar-ho i no haver de córrer tant en períodes de crisi com
ja,
el que tenim ara.
És el que acostuma a passar quan parlem de períodes de crisi. Bé, en aquest cas, per què s'utilitza l'aigua regenerada? Hem parlat dels cabals del riu, per exemple, però d'entrada, quines aplicacions de tindria per començar?
Bueno, la més típica seria el que és el rec. El rec agrícola o al nivell de la ciutat, el que serien tots els sòls urbans, els parcs, coses de l'estil, no? I després, clar, també el podem fer servir per recarregar els aqüífers, per exemple, si la sortida de la depuradora la podríem fer servir això, per recarregar quan baixa molt el nivell, i la podríem fer servir per l'ús de boca, també, o sigui, podríem connectar-la directament a l'entrada de la potabilitzadora, no? El que passa és que això, legalment, no està acceptat encara, però és el que et comentava, tècnicament hi ha una garantia absoluta de que l'aigua té la qualitat que toca, no? I després hi ha molts més usos. Ara s'està parlant molt a nivell descentralitzat, no? Per exemple, els propis edificis podríem aprofitar les aigües grises, de lavabo, dutxa, tractar-les i per la cisterna del vàter, no? Això és un exemple molt típic, però no cal que tinguem aigua de màxima qualitat per llençar la cadena que anem al lavabo, no? Doncs fer coses d'aquestes són fàcils, que comentaves tu tècnicament. És engorrós perquè s'han de canviar les canonades, s'han de fer, però bueno, les obres noves, per exemple, aquí hi ha una oportunitat molt gran de reutilització i, per tant, d'estalvi d'aigua.
De fet, com explicava al principi i ara sortia la conversa, doncs sembla que les administracions, quan s'encenen les alarmes de com episodis que tenim ara d'aquesta greu sequera, i sembla que amb el canvi climàtic és una qüestió que ens haurem d'acostumar a una qüestió així, hi ha una previsió de construcció almenys de 25 plantes de regeneració a Catalunya. Però has dit una cosa, Ignasi, que era una de les qüestions que et volia preguntar. Clar, estem parlant de grans plantes, en aquest cas, que regeneren l'aigua, però has posat en el focus els edificis. Els edificis podrien tenir un circuit tancat d'aigua per exactament el que dius, no? Aprofitar aquestes aigües grises i reutilitzar-les en les cisternes del vàter, etcètera, etcètera?
I tant. I segurament és una de les opcions de futur més clares, no? És el que deia, no és fàcil implementar aquest canvi, no? O sigui, fer el càlcul estimatiu de quanta aigua podríem estalviar i tal, és molt fàcil, però després a cada edifici haver de canviar tot el circuit de canonades complica la cosa, però sí, la tendència en el futur és una mica cap a la descentralització i que no hem d'estar movent l'aigua damunt i cap avall, no? És a dir, aquí tenim una aigua, aprofitem-la de la pluja, la que generem nosaltres la tractem i la reaprofitem, sí, una mica la tendència de futur seria aquesta. El model actual és el contrari, és molt centralitzat, com comentaves, eh? Jo crec que ara el que s'estan plantejant és buscar fonts alternatives d'aigua, dessalant, retenint pluvials, tal, i a les depuradores d'aigua residual que existeixen afegir un terciari perquè la qualitat de l'aigua de sortida sigui suficient una mica per l'ús que vulguem, eh? Sigui per regar, sigui per reaprofitar, o sigui perquè els rius vagin més nets, també.
Senyor Ignasi Rodríguez Roda, catedràtic d'Enginyeria Química de la Universitat de Girona, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i per haver respost a les nostres preguntes. Molt amable.
No, gràcies a vosaltres.
És tot un plaer. És un què, i parlar de l'aigua regenerada és tot una solució, eh? Bé, de seguida parlem i rebem aquí a la Mar Puerto. De fet, ho fem ara. Com estàs, Mar? Bon dia,
bon
benvinguda.
Bon dia,
molt bé. Avui parlarem d'una dona multitask, que
exacte.
La primera pregunta que ens farem després de que ens expliquis la història és: d'on treu el temps aquesta senyora?
Exacte, d'on treu les hores del dia? Es diu Lidon Muñoz i és nedadora, també metge, estudiant medicina, i acaba de superar, de provar el MIR, l'examen del MIR.
Quan parlem de nedadora estem parlant de professional, eh? Estem parlant d'alt nivell, esportista d'alt nivell, eh? Doncs seguida parlarem amb ella d'aquest cas de multitask, d'aquest cas de ser bo en tot el que et proposes aquí a Rere Cope Catalunya i Andorra. Però abans, atenció, si tens por perquè et podin ocupar la casa, doncs fora aquesta por a ocupar la casa, fora la por que t'ocupin la casa, fora la por a no cobrar el lloguer, fora la por a renunciar a la teva propietat. Ocupes fora... Ocupas Fuera cuentan con un equipo de expertos en derecho y mediación con el que tu tranquilidad estará fuera de dudas. Así que contacta ahora en ocupasfuera.com, con ocupasfuera.com, ocupasfuera.com, o llama al 93-677-4925, 93-677-4925. Fuera el miedo a que te ocupen la casa con Ocupas Fuera.
Un año más, Toledo se dispone a celebrar la gran fiesta de la Eucaristía. Y 13 quiere acercarte a este gran acontecimiento. En la solemnidad del Corpus Christi, desde la Catedral Primada, Santa Misa en rito hispano-mozárabe, presidido por el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro Chávez. Y a continuación, procesión eucarística con el Santísimo Sacramento en la custodia de Arfe por las calles de la ciudad. El jueves a partir de las 10 de la mañana, en 13.
A la hora de ser eficientes, todo cuenta.
Por eso, si te cambias ahora a Endesa, te llevas un 20% de descuento en tu consumo de luz durante un año.
Eso también cuenta.
Sí, cuenta. Y todo con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiateendesa.com y empieza a ahorrar.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
La placa duerme de...
siente que así el hambre engaña y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca.
Bé, parlem d'un cas d'organització sorprenent. La Lidón Muñoz és una nedadora professional, una esportista d'alt nivell, llicenciada en Medicina, que a més ha aconseguit més de 20 rècords d'Espanya en diferents disciplines i que a més va representar a Espanya als Jocs Olímpics de Tòquio l'any 2020 i a més ha estat finalista i semifinalista en diversos campionats d'Europa, del món. Tota d'Europa i del món, em refereixo, eh? De tot això superant a l'hora al Mir. Marc Puerto, tu has estat parlant amb aquesta joia, no?, d'organitzativa, doncs sí, i d'èxit, en tot cas, eh?
He estat parlant amb ella i també aprenent d'ella, no?, a veure com s'organitza, perquè hem parlat d'això, d'organització, d'èxits i de nous reptes que, a més, té per davant. Una vida que porta compaginant amb estudis i formació des dels 14 anys i per la qual ha hagut de sacrificar, diu, algunes coses.
La carrera universitaria de por sí la he tenido que hacer en más tiempo. En mi caso ya es una carrera larga de 6 años, he tenido que hacer en 9. No me gusta llamarlo sacrificio porque yo todo lo que he hecho ha sido porque yo he querido y me ha gustado hacerlo, o sea que no ha sido un sufrimiento en absoluto, pero bueno, sí que acabas priorizando, ¿no?, algunas cosas para que todo encaje. Y bueno, otra cosa importante que aquí sí que pienso que fue más un sacrificio fue pues mudarme de casa con 14 años, irme de Castellón a Cardi San Cugat a entrenar para apostar por mi rendimiento deportivo. ¿No?
Poca broma, no? Uh-huh. Almenys
mudar-se de casa amb 14 anys.
Sí, sí, però ho tenia claríssim llavors,
sí,
eh?
Sí, sí. I de fet, ara està en el club de natació de Sant Andreu, enfocada més aviat en el perfil de velocista, i alhora, diu, amb el Mir superat i amb una plaça com a resident d'aparell digestiu. Una vida molt frenètica, però sempre amb molts reptes per davant.
Me gradué hace un año, me puse a estudiar el examen MIR, saqué buena nota, he conseguido la plaza que quiero y hace cuestión de una semana he empezado como residente de aparato digestivo, que es lo que quería. Este año seguro que se me va como a mezclar un poco las dos cosas. No será más que otro ejercicio de organización quizá a otro nivel, aunque para mí el más difícil fue el de la preparación del MIR, manteniendo el entrenamiento hasta el Campeonato de Europa de Roma el año pasado. Lo veo como un nivel más, un nivel elevado que me va a requerir para compaginar las dos cosas, pero estoy muy ilusionada porque veo el futuro, ¿no?
Bé, el futur, normal que vegi el futur, però amb aquesta gran... amb aquesta insistència, no?
Sí, sí,
perseverància,
sí. Exacte.
I a més èxit.
Uh-huh. Sí, sí, aquí la pregunta que ens fem és com li sobren hores al dia, o si és que li sobren, perquè déu-n'hi-do, no?, compaginar això de velocista professional, metge, i alhora haver estudiat, per exemple, els MIR, no?, i està preparant-se nous reptes, ara, com això que, tot això que comentava, no? La veritat és que la seva història i és un exemple, no? Ella és un exemple.
Si tot això es pot fer alhora.
No ho sé. Ella ho ha fet, però també hauria d'estudiar.
Estudiant mentre corres, mentre estàs nedant, ha de ser una d'aquestes missions impossibles, pràcticament,
sí, sí,
no?
Sí, sí, sí.
Tu et veus, Marc Puerto?
Sí, jo em veig.
Em veig. No sé, ara, per exemple, treballant les hores que està aquí a la ràdio, més, jo què sé, festa esportista d'èlit. Tu encara estàs a temps.
Esportista d'èlit, no crec, eh? Ara, ella va començar amb 14 anys.
Però això... cantant de karaoke d'èlit.
Això, per exemple...
Podria ser una cantant de karaoke d'èlit? No sé, podria ser, no?
Podria.
Això t'agradaria. I a més, possiblement, de tota la ràdio, tu ets la que més fama d'organitzada tens.
Ah, això sí.
O sigui, si alguna persona aquesta cas ho pot aconseguir, ets tu en aquest cas, eh? Doncs molt bé per la Lidón Muñoz. Felicitats per ella per aconseguir...
Per aquesta
doncs,
organització.
Home, i per aquests reptes, que tampoc és fàcil. Pots estar ben organitzat, però...
I Jocs Olímpics, que home, tampoc estem parlant de poca cosa.
Per sí, això sí. Estem arribant pensant que medicina no és una carrera fàcil, el MIR no és una cosa fàcil, i a més, tot aquest nivell d'esportista d'èlit. I a més, aconseguint els èxits, que tampoc és una qüestió fàcil. Possiblement aquí està el punt de tot això, arribar a meta, mai millor dit, aconseguint tot això amb un rendiment satisfactori.
Doncs sí.
Mar, escolta, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Que tinguis una bona segona Pasqua.
Igualment.
Cuida't. Doncs de seguida ja arribem a la una, tancarem Herrera, obrirem migdia a COPE Catalunya i Andorra, i obrirem migdia amb un dels temes que jo crec que pot ser interessant. Et mossegues les ungles? Et mossegues les ungles? Això té un nom, eh? Té un nom científic en aquest cas. Té un nom que es diu onicofàgia. La onicofàgia és quan et menges les ungles de forma ja compulsiva, en aquest cas, i pot portar molts trastorns. Parlarem de tot això i parlarem precisament amb una persona que té aquest problema, no? Menjar-se les ungles. La onicofàgia. A veure si em surt bé. Onicofàgia, eh? Arribem a la una. Continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.
Es la 1, a las 12 en Canarias.